Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Tal com esteu, benvinguts. Primer, agrair a la meva companya Marc Puerto aquests dies de substitució que ha fet. Perquè tenia unes merescudes dies de festa i he estat, doncs, perdent el temps de forma deliciosa, menjant, fent visites, gaudint del que ens dona Catalunya. I la veritat, això ho estic desvetllant ara perquè a algunes persones els he dit que necessitava aquests dies per al jet lag del canvi horari. Que ja sabeu que dissabte a la matinada em van canviar l'horari. Amb aquell vídeo que es va fer viral esta noche, recuérdalo. A les 3 són les 2. Sobre aquells vídeos que es van fer virals. Però la gran pregunta és, què tal, com esteu aquest primer dia laborable de nou horari d'hivern? Quin horari preferiu, el d'hivern o el d'estiu? Podeu respondre el que vulgueu. El que ens toca és el d'hivern, aquest. En el que estem ara és l'horari que biològicament ens tocaria. Per zona i per cicles circadians aquests que té el cos, que són aquestes paraules tan xules que serveixen, doncs, per definir aquells costums, aquells mecanismes interns que no li prestem molta atenció, però que funcionen com un rellotge, mai millor dit. Heu de saber que tothom, ara mateix, tothom que escolteu, tots tenim aquests rellotges interns. I quan s'alteren per qualsevol cosa és quan comencem a patir estrès, quan comencem a patir insomni, etc, etc. Ara, ja sabeu tot el teatre que es mostra, que es posa cada 6 mesos amb el canvi horari. Un teatrillo fantàstic. I jo aquest any jo no volia tocar el tema, però és que em veig obligat perquè és que... I a més, m'he dit, bé, però ho tocarem després, no abans, sinó després, el primer dia, que és avui. I per què? Primer, la situació i la proposta que ha fet el president Sánchez a Europa per ja, d'una vegada per totes, deixar un horari fixe. Que sembla que tothom està d'acord, que s'ha de fer, però no es posen d'acord en altres qüestions. Sempre hi ha un què, sempre hi ha un què. De fet, el 80, penso, es va fer una enquesta i el 87% de la població d'Europa, dels europeus, vol deixar ja tranquil això de canviar hora. Escollim una, la que ens toqui, la que vulguem, i la deixem. Bé, a nosaltres ens tocaria l'horari d'hivern. És el que ens tocaria. Però, clar, ens tocaria aquí a Catalunya, no ho trobaríem gaire, aniria bastant bé. Però a Galícia què passa, llavors? A Galícia quina hora agafen? La gran pregunta és, val la pena canviar horari o no? Val la pena? Conforme a estalvi energètic, això ho deixem ja de banda, perquè això ja és un tema dels anys 40, dels anys 70, de quan la crisi del petroli, això ja ho deixem de banda, perquè això ja no és un argument. No hi ha estalvi energètic. Això ja comencem per aquí. Ara, com a salut, més enllà d'aquest petit jet lag que tenim amb aquesta hora que ens torna una mica, que ens altera una mica, val la pena o no? En parlem amb la Montse Blasco. La Montse Blasco és professora de neuropsicologia de la Universitat Abat Oliveceu i, a més, investigadora sobre el tema. I la tenim al telèfon. Montse, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, val la pena canviar l'hora?
Pues si ho parlem des d'una part més biològica, sí. Realment els estudis que hi ha actualment el que es veu és que no val la pena fer un canvi d'horari a l'estiu i a l'hivern, perquè realment aquest canvi, cada cop que es produeix un canvi de l'horari, diguéssim que el rellotge intern que nosaltres tenim, que funciona en base a la llum i a la foscor externa, pues pateix un petit desajust. Llavors, cada cop que fem aquest canvi, els estudis han demostrat que que hem de fer aquesta adaptació i que realment no té beneficis biològicament parlant.
És a dir, a curt termini sí que tindríem aquest jet lag, per dir-ho d'alguna forma, però hi ha llarg termini, és a dir, perquè altres persones, altres experts diuen que ens ajustem a horari solar quan tenim activitat i això a la llarga sí que és veritat que hi ha aquests perjudicis, però també a la llarga hi ha més beneficis. Això pot ser o no pot ser?
Mira, sí que és veritat que a curt termini és el que has dit tu, és un petit jet lag, no? És veritat que la majoria de les persones, doncs, potser els primers dies es senten més cansades, més irritables, o potser tenen un estat d'ànim més baix. A llarg termini el que passa és que el que es veu és que el que pot passar en el nostre cos, als estudis, és que aquest canvi d'horari d'un a l'altre, l'evidència demostra que poden haver, doncs, potser més dificultats metabòliques, alguns problemes més cardiovasculars, problemes més de concentració. Llavors, el que recomanen l'evidència científica, per exemple, la Societat Espanyola de la Son, és intentar no fer canvis d'horari. I sí que és veritat que si ens us podeu preguntar, però amb quin horari ens quedem? L'ideal seria quedar-nos amb l'horari amb el que hem fet el canvi aquesta setmana, el que coneixem com l'horari d'hivern. Perquè és veritat que aquest horari és el que seria més similar al que seguiria el nostre rellotge intern del llum foscor, no? De com ens hem adaptat, de quan hem d'estar actius pel dia i quan hem d'anar a dormir.
És a dir, el d'hivern, el que estem ara, seria el correcte, per dir-ho d'alguna forma.
Exacte. Sí, perquè, de fet, si mantinguéssim l'horari d'estiu, sí que es faria fosc abans, i cap a finals de desembre, o sigui, ens pensem, no?, el dia de Nadal, el sol no sortiria fins a 9:15 del matí. I fins i tot en algunes parts fins a les 10. Llavors, clar, nosaltres ens hem de començar a activar, no? Hem de començar a fer les nostres activitats del dia a dia, però no es fa de dia fins a les 10 del matí o 8:15. I això també al nostre cos no li ajuda, diguéssim. En canvi, si mantenim aquest horari d'hivern, és molt més acorde a el que en el nostre dia a dia l'activitat ens ajudaria. Quan surt la llum ens ajuda a activar-nos i quan comença a fer fosc, que ja sé que és abans del que potser ens agradaria, però prepara el nostre cos per anar com relaxant-se i anar a dormir.
Va, això fins al dia 21 de desembre, a partir d'aquí ja els dies comencen a allargar, que seria...
Exacte.
Aquí canviarien ja el tema. Però clar, seria la mateixa hora que en concepte Espanya? No sí? Parlem de, concretament, de la part mediterrània... Clar, el mateix horari a Catalunya no és el mateix de Galícia, en aquest cas,
no,
per forma horaris.
No, totalment.
Llavors, sí, clar, sí, sí. Quin horari seria correcte a Galícia i quin a Catalunya? Aquí el d'hivern, allà seria també el d'hivern, perquè canvia molt, no?, també la llum.
Clar, o sigui, aquí sí que és veritat que és difícil poder, no?, en cada territori poder adaptar-ho. Idealment seria poder adaptar-lo al territori, però sí que si hem de generalitzar, perquè a nivell també de logística, no?, de poder ajustar, sí que seria això, una hora menys o fins i tot els estudis el que diuen és una hora menys de l'horari d'hivern i 2 hores menys de l'estiu, perquè ens entenguem. Mare. Llavors, perquè fos... Però clar, això ja es complica molt més les coses. Jo crec que el que ideal seria anar més en sintonia a això, en general.
Et dóna la sensació que s'arribarà a un acord pel tema d'horari? Tu què? Ja sé que això no entra ja dins la neuropsicologia, yeah, ni res, no? Ja és més una qüestió d'opinió personal. Tu què creus, al final?
Sí que és veritat que a nivell de neuropsicologia ho tinc molt més clar i puc dir molt més clar què és el que passa o no passa. Crec que és un debat que portem molts anys i ho sabeu bé vosaltres, no?, de si s'ha de canviar l'horari o no. Amb efectes pràctics, els estudis diuen que ens hauríem de quedar amb un horari i que idealment seria el d'hivern. A la pràctica crec que és una mica més complicat, personalment, sí, pensant.
Ja per acabar, una darrera pregunta. A quin sector de la població afecta més aquests canvis horaris? Als nens, a les persones grans, a qui?
Vale, mira, és veritat que sí que en general la població s'adapta sense problemes, però hi ha alguns extrems de la població, per una part que coneixem com els matutins, que són aquelles persones que es desperten aviat de manera natural i estan molt actives durant el matí, o bé els vespertins, que és tot l'oposat, que tenen molta més energia i rendiment a la tarda o al vespre, que són els que més hi costa. Però a més d'això, també hi ha altres col·lectius que noten més el canvi de la nostra població. Per una part, els nens, perquè és veritat que tenen un ritme de son molt més regular i són molt més sensibles a les rutines i a l'exposició de la llum. I per una altra banda, també les persones grans, ja que sovint tenen un son més lleuger i més dificultats per poder ajustar-se als nous horaris. Mm. Però sí que és veritat, i és important remarcar, que es tracta d'un efecte en general temporal i que en 2 o 3 dies, o com a molt cap a finals de setmana, la majoria de la gent ja s'haurà adaptat.
Ja està tot al seu lloc.
Exacte.
Fins la propera, sí. Que és el proper canvi horari a l'estiu.
Exacte.
Montse Blasco, professora de neuropsicologia i investigadora de la Universitat Abat Oliba-Seu. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer parlar amb tu. Doncs ja escolteu, bàsicament això diuen els estudis. Ara, us dic una cosa, això ja és opinió personal, que no sé si compartireu o no, però jo la deixo aquí, podem entrar en debat. Bé, no tenim temps, però ja m'agradaria. Penso que és una xorrada, que agafin un o que agafin l'altre. Perquè penseu una cosa, això de tant el jet lag, que si ens adaptem, que si no ens... Sí, vale. Però què fa la gent que viu a Noruega? O la gent que viu a Suècia? Pobra gent. És que pobra gent. És que em poso a plorar que aquesta gent no veu el sol. A l'hivern, ara, és que no ho veuen. Conforme més al nord, menys probabilitats de veure el sol. Llavors, aquesta gent com adapta el seu cicle circadià o rellotge intern a la llum del sol? Doncs, clar, després pensa, no, depressions, suïcidis, en fi, entrem en tot un drama de salut mental i física realment important. Així que, possiblement, a la nostra latitud és un problema menor. És un problema menor. Bé, total, que gaudiu del nou, que el problema que tindreu és que si no hi ha un canvi automàtic dels rellotges, tindreu un mal de cap els primers dies. Ostres, si aquest rellotge arriba tard. Va, que de seguida parlarem de coses com salvavides. I això el servei d'emergències mèdiques ho saben fer molt bé i tenen una preparació molt especial. Parlarem amb ells i sobretot de la clau de conèixer com fer reanimació cardíaca. Això salva moltes vides, però tu i jo tenia aquest coneixement. De seguida en parlarem, però abans, parlem de Bianca. Coneixeu Insignia? Insignia by Bianca? És la nova experiència business class a Llatinoamèrica. Aquí la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall, des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tas reuneix el millor de la nostra regió. Així que, eleva la teva forma de volar comprant en avianca.com. Avianca és un membre de Star Alliance.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'importància de salvar vides, la importància de conèixer la reanimació cardíaca. Això és una d'aquestes qüestions bàsiques que no sé si vosaltres ho sabríeu fer. Sabríeu reaccionar, perquè ja no només és saber la maniobra, conèixer la maniobra, millor dit, sinó tenir la capacitat, de reaccionar davant de tot això. No tothom ho fa. No tothom té aquesta capacitat de fer-ho. I, a més, si ens posem fins, a part de que tot això, la rapidesa, com podeu deduir fàcilment, és essencial, això possiblement hauríem de començar a educar des de petits. Des de petits seria qüestió. Mireu, el sistema d'emergències mèdiques atén 7 aturades cardíaques al dia que a Catalunya. Aproximadament, eh? Igual un dia no fan res i un altre dia fan 14. Són aproximadament unes 2.700 cada any. Només en el 40% dels casos, els afectats reben maniobres de reanimació cardiopulmonar, el que es diuen RCP. I la reben per part de testimonis. Allò que tu estàs allà davant, veus que li està passant i actues i li fas aquesta reanimació, eh? I només un 4% rep un intent de desfibril·lació amb un DEA. Un DEA són aquests aparells que trobes a estacions de metro, a estacions de bus, a grans magatzems per donar aquella descàrrega com es veu en les pel·lícules, tres quarts del mateix. Aquesta és la importància de salvar vides davant de tot això. Sergi Tor, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Hola, molt bon migdia, José Miguel.
Tu saps utilitzar saps fer aquesta reanimació?
No la sé fer, i preparant doncs aquest tema avui per COPE Catalunya m'he qüestionat la pregunta. Primer, per què no ho sé fer-ho? La segona pregunta és...
Perquè ningú t'ha ensenyat.
Correcte. Però per què jo mateix no havia pensat que necessitava aquests coneixements?
Home, que ningú senti culpable, perquè si, fins que no et trobes a la situació, correcte, no tens aquesta inquietud, Sergi, doncs no et poses.
No, però aleshores és, per exemple, clar, el gran debat podria ser, jo sé quin riu passa per Valladolid, cosa que és fantàstic,
correcte,
Pisuerga, o Lleida, el riu que passa per Lleida, el Segre,
sí,
però no s'ha fet una maniobra de reanimació. Aleshores, què és el més important i el més prioritari? Les dues coses, cap i a la fi, eh? Està molt bé saber geografia, història, això és fantàstic, no? Perquè a mi m'encanta, he fet una cosa que a mi m'encanta, eh? Perquè soc de lletres. Però per què no sé, o per què no m'havia plantejat mai tenir els coneixements mínims que pot salvar fins i tot la vida d'una persona molt pròxima a mi?
Gran misteri.
Sí? Bueno, el misteri ja...
Saps utilitzar...
Saps el problema? Que no m'havia plantejat mai aquesta pregunta.
No, ja no faré la pregunta...
Com que no me l'havia plantejat...
Mira.
I ara que ja me l'he plantejat, és quan intentaré buscar, tu crec que n'informaràs, la solució per tenir com a mínim aquest coneixement. Després hi ha un altre tema important a nivell personal,
sí,
que suposo que és la tranquil·litat. Quan et veus en un escenari similar, tenir doncs la tranquil·litat, la normalitat de fer-ho i poder salvar, en aquest cas, la vida d'un familiar o d'un company, perquè que a la fi on passi serà una persona que serà molt pròxima a on cadascú estigui.
Jo no faré la pregunta 2.0 si saps utilitzar un DEA, un desfibrilador, perquè ja
no.
Suposo que aquí ja tots...
No.
Doncs jo estic a la teva mateixa situació,
un moment,
sol.
I vostè, a les dues preguntes que m'han formulat, quina és la seva resposta?
No, estic a la mateixa situació que tu, eh?
Ah, sí? No,
sí,
i
sí.
No, doncs...
Ja havia tingut algun coneixement, però no sé si sabria reaccionar davant de tot això.
Fem el curset juntets?
Possiblement, agafadets de la mà i juntets, i després fem un cafetó i compartim experiència.
Exacte, a més online, no? El podem fer online i després hi compartim. No, però és super... No vull fer mai proselitisme de res, no? Perquè cadascú, jo crec que la llibertat és individual és el més important que hi ha. Soc un gran defensor. Però en aquest cas sí que soc superdefensor de fer aquest curset online a tots els oients, eh? Hores d'ara.
I tant. Com tenim la situació? Quants casos passen a l'any a Catalunya?
Bé, passarien 2.700 casos del SEM, no? Com tu molt bé has explicat, serien 7 diaris, tot i que, evidentment, aquesta és la estadística. Però aquí anem a l'altra part de la estadística important. D'aquesta estadística, el 40% sí que hi ha persones al voltant que tenen aquesta situació doncs, de coneixements per fer les primeres maniobres que poden ser claus per la supervivència de la persona infartada. El 40%. Això vol dir que el 60% de casos no. S'ha d'esperar a que arribi el personal mèdic per iniciar les maniobres de reanimació. És clar que si algú té aquesta sort de tenir aquest 40% o el que tu molt bé has explicat anteriorment, un desfibrilador a prop, té moltes més possibilitats de salvar-se del que malauradament no té aquests dos factors. Ni una persona adient per practicar les primeres maniobres, ni tampoc doncs, el desfibrilador a prop. Per això és tan important, jo crec, que aquestes dues coses assumir-les. Lo del desfibrilador, evidentment, depèn dels edificis i dels equipaments, però la nostra pròpia perícia ha de ser doncs, un coneixement personal perquè, sí, és cert, salve una vida. Salve la vida d'aquella persona, la maniobra inicial, i després ja arriben als serveis sanitaris per la seva estabilització. I és el 60% de casos, eh, José Miguel?
Doncs mira, parlem preguntarem tot això, i sobretot com fer-ho, al doctor Jorge Morales, que és director mèdic del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia. Moltes gràcies per la invitació, i estem aquí per parlar una mica de lo que és la reanimació cardiopulmonar i la importància precisament de lo que és l'inici per testimonis. Això és el punt clau de tota aquesta cascada d'actors que té la reanimació.
Però els testimonis per actuar, clar, han de tenir una certa formació mínima, no? Perquè, clar, si tu veus això i no saps exactament què fer, doncs poca cosa podràs fer.
Bé, bueno, aquí hi ha moltes iniciatives que totes són molt bones,
sí,
i que crec que l'important és aglutinar-les totes aquestes i fer una actuació a nivell poblacional, no? Vull dir que escoltava fa un moment que parlaves del programa de l'ARS per a l'escola,
sí,
i aquesta és una iniciativa molt bona i jo crec que s'ha d'introduir i és molt eficaç. Hi ha països al nord d'Europa que tenen un programa molt desenvolupat d'aquestes característiques i té un impacte poblacional molt gran. Però hem de pensar també que tenim... això és un exercici a llarg plaç, no? Vull dir que hem de ser conscients que aquesta s'ha d'implementar i s'ha d'implementar ja perquè dona els seus fruits el més aviat possible. Per això potser alguns anys, no? Llavors també hi ha unes altres iniciatives des del Pla Director de Malalties Cardiovasculars, des del Pla Nacional d'Urgències i Emergències, nosaltres mateixos com a sistema d'emergències mèdiques, que som els que fem aquesta resposta al ciutadà fora de les portes de l'hospital, en les que l'Escola de Salut, que depèn del Departament de Salut, ha posat en marxa un curs precisament per això, que és un curs online on fem les quatre coses bàsiques perquè la gent no tingui por de fer compressions toràciques, que no faran mai mal a ningú. I què passa a més? Que nosaltres des de la RCP telefònica, ja fa molts anys que és això, no? I que no pots donar reanimació cardiopulmonar per telèfon. No, la guiem des del sistema. Mm. Llavors, li diem a les persones com ha de ficar el que ha patit l'aturada, s'ha de ficar d'una determinada manera, com col·locar les mans i com continuar el ritme d'aquesta reanimació.
Això es fa telefònicament. Telefònicament ho
podria... Telefònicament. Correcte.
Dura aquestes... Però molt difícil no ha de ser, en principi, no? Ha de ser una maniobra senzilla.
Una maniobra molt senzilla.
Com és? Fes quatre traces, bàsicament, de com seria aquesta maniobra.
Bàsicament hem de col·locar la bocata rosa a la persona, ¿vale? S'ha de ficar les mans a l'altura del centre del pit, en los braços completament rectes i s'han de fer compressions que comprimeixen el pit uns 5-7 centímetres a un ritme d'unes 100 per minut. Hem de fer aquesta seqüència i hi ha moltes cancions, potser la de Stay Alive, i si tu... No, sembla una mica raro, però en realitat has de tenir alguna guia. I llavors dices, i tu, si t'imagines aquesta canció, aquest ritme, faràs aquest número de compressions al pit. I nosaltres la podem enviar. Una vegada que arriba la trucada al nostre sistema i s'identifica que aquesta persona no respira o tenim dudes de que respiri, donarem aquestes indicacions. Fica a la persona d'aquesta manera. Ponga les mans al seu pit i comença amb mi. I un, dos, i tres, i quatre, i cinc, i seis, i set, i vuit, i nou, i deu. I així fins a hasta que arribi l'ajuda, pot ser, no? Si tens alguna altra persona, també te dona aquesta ajuda i vas fent aquestes maniobres fins que arribem nosaltres.
Això també serviria per l'oxigen, perquè jo havia vist a les pel·lis això de les pel·lis de donar 3 o 4 cops així al pit, o sigui, compressions al pit, i després donar una bocanada d'aire. Això com funciona? Això és així o no seria així exactament?
Ja fa uns 10 anys que s'ha desaconsellat, per moltes raons, bàsicament perquè en realitat el que... Penseu que des del punt de vista fisiològic, aquí me meteré una miqueta, no? A l'intercanvi gaseoso, o sigui, sí, quan nosaltres donem aquesta insuflació, estem aportant molt poca quantitat d'oxigen, perquè quan tu respires, el teu oxigen, el que exhales, no? El que dèiem normalment, no? Sí. El que exhales, ja no és el 21% d'oxigen. Llavors, és una miqueta menys. I llavors és una maniobra que, si no la saps fer molt bé, potser la gent se atabala.
D'acord.
En comptes d'atabalar-nos fent, no, pues fem 32 o no sé què, no sé quant. No, fem les compressions, que és el més important. I el que has dit tu a l'inici de la teva xerrada, la desfibrilació. Aquestes dues maniobres, o sigui, hem simplificat això. Hem de donar les compressions al pit i hem d'arribar a la desfibrilació. A on podem arribar a la desfibrilació? Home, pues hem d'arribar a la desfibrilació al major nombre de persones possibles. Llavors, a les estacions de metro, a algunes farmàcies, moltes oficines, alguns llocs públics, tipus, ara diré, doncs mira, moltes vegades en algunes oficines o llocs de múltiples, no, de tipus centres comercials, tot això, hi ha desfibriladors. I hem d'arribar a poder activar, estem treballant en una, nosaltres des del sistema d'emergències mèdiques, en poder activar aquests, els que denominem primers interventors. Què vol dir això? Gent que formem i que podem localitzar via un app, estem treballant en ello, vull dir que hem fet un parell de plans pilots i estem treballant cap aquí, per donar aquesta resposta, no? Que algun ciutadà, qualsevol, que tingui una formació mínima, li pugui arribar aquesta alerta de que al meu carrer, al meu barri, algú ha patit una aturada i jo pot anar, perquè evidentment estarem més a prop que qualsevol unitat, fins i tot en molts jocs, no? Però també, d'on està un desfibrilador? Sí, perquè moltes vegades tenen un desfibrilador a la vora i no ho sabem.
Sí, és a dir, la rapidesa aquí és essencial, no només a l'hora de localitzar aquest desfibrilador, sinó a l'hora de trucar i demanar ajuda. És una d'aquestes qüestions clau, suposo.
Aquesta és la sí, aquí direm que tenim dos situacions vitals. La primera és l'alerta, que és el que estem dient ara, però si no alerta ningú arribarà a donar l'ajuda, no? I l'altra és iniciar les compressions toràciques i l'accés a la desfibrilació precoç. Aquestes són les coses que més vides salven al voltant del món. I és molt important tenir aquestes dues ben lligades.
Doncs, doctor Jorge Morales, director mèdic del Servei d'Emergències Mèdiques del SEMA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
No, gràcies a vosaltres. I una petita cosa.
Endavant.
Sistema d'emergències, vale? El nom fa la cosa i nosaltres som sistema d'emergències. El servei ja fa molt de temps, el servei és una petita part del nostre sistema, que és molt complex, i una, de veritat, tota una sort tenir aquest sistema que tenim aquí a Catalunya. Una abraçada, moltes gràcies.
Igualment, una abraçada molt, molt forta. Va, que de seguida en parlarem amb de descans, i després parlarem i tindrem aquí l'Alfred López, el nostre divulgador científic, però abans, no sé, què tal, com vas de teràpia? Ho necessites? Ho estàs buscant? No trobes el teu lloc? Doncs mira, t'ofereixo, t'explico. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, essencial per tot això, ofereix el coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança, empatia, en un entorn confortable, i t'ajudarà a aconseguir tot això, el benestar emocional, que és el que estàs buscant. On està? Doncs al passatge Boca Vella número 7, justament al costat de la plaça Tetuan. Si necessites teràpia, Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella. I el telèfon 604 40 95 18.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello... es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Queréis descansar? Descansar, ¿eh? No solo dormir, descansar. Nacional del descanso. ¡Claro! Don César Biosca, bienvenido.
Encantado de saludarte.
Yo quiero descansar.
Pues lo primero que vas a necesitar para descansar bien es tener un buen equipo de descanso, sin ningún género de dudas. Es uno de los principales culpables de otra pandemia que dicen los médicos, que es el mal descanso, el no dormir bien, el tener interrupciones, despertarse continuamente por la noche, o incluso, aunque duermas, despertarte por la mañana con la sensación de no haber dormido, pero porque no has descansado, porque los colchones con el paso del tiempo se van hundiendo, se van deformando.
Hacen ese efecto barriguita, ¿no?
Exacto, y entonces sí. No posicionas bien la espalda y se levanta la gente hecha polvo. ¿Qué les ofrecemos en Nacional del Descanso? Pues primero, experiencia, porque llevamos muchos años en esto del mundo del colchón o de los equipos de descanso, y les ofrecemos una amplia gama de colchones, todos de primerísima calidad. Ahora está muy de moda, por ejemplo, los colchones con doble cara de invierno, para estar calentitos ahora que viene el frío, y cara de verano, con tejidos de hilo frío que dan sensación de frescor. O sea, es que los colchones de hoy en día no se parecen en nada, ya no digo a los de hace 10 o 15 años, a los de hace 5.
Esto que acabas de comentar, por ejemplo, el del hilo frío, lo tocas
y parece que haya salido de la nevera.
Correcto, es alucinante.
Este verano ha tenido muchísimo éxito, pues los colchones que tenían ese tejido de hilo frío, que nosotros hemos sido unos de los pioneros al ponerlos a disposición de nuestros clientes. Solo tienen que llamarnos. De verdad, ya sé que nos estamos apretando todos el cinturón, que va la cosa fastidiadita, el bolsillo lo tenemos muy tocado, pero lo que no podemos dejar es la salud. Porque correcto. Estamos hablando no de un artículo de lujo, sino que estamos hablando de salud. Sí. El descanso es fundamental para nuestra salud física y mental. Llámenos sin compromiso, sin obligación de compra, en 10 minutos, en 15 minutos, le enseñamos diferentes modelos, le explicamos todo, sin compromiso de compra y sin compromiso de absolutamente nada. Además, lo hacemos muy fácil, nos encargamos de todo, hay financiación a su medida, se puede pagar muy poquito a poco y además, pues fíjate, seriedad, credibilidad y, por supuesto, garantía.
Y es que siempre te atiende la misma persona cuando llamas a Nacional del Descanso. Y esto siempre es una ventaja porque sabes con quién estás hablando y la persona que te atiende sabe con quién estás hablando.
Y si tienes un día un problema o una duda, te va a atender la misma persona. Llámenos, repito, sin compromiso, al 93 7, 9, 9, 20, 0, 0. 93, 7, 9, 9, 20, 0, 0.
93, 7, 9, 9, 20, 0, 0. Ese es el teléfono de Nacional del Descanso para descansar, para invertir en salud.
Y para que nos llamen de tu parte, porque si lo hacen, les vamos a regalar con el colchón la sábana bajera protectora y además impermeable, y para este invierno tenemos unas mantitas fenomenales que también se la incluimos de regalo, una manta sherpa para que este verano disfruten de su cama y disfruten de... No hay nada que dé más placer que meterse cuando hace frío en la cama y estar calentito.
Eso sí, ¿eh? Pero... 93-799-2000. César Biosca, muchas gracias.
Igualmente. Un saludo muy fuerte para ti y gracias, repito.
Doncs anem a ser una miqueta més savis, com sempre. Ja ho sabeu que tenim l'Alfred López, aquest home que se li passen coses pel cap, aquest home que se li passen curiositats pel cap. Preguntes que tu i jo i éssers normals no ni caemos, és més... Cuando se las pregunta lo miramos con cara rara diciendo, este hombre, ahora, ¿de dónde saca esta pregunta? Doncs bé, gràcies a això, doncs ja té 9 llibres publicats sobre curiositats bajo el pseudónimo de Ya está listo que todo lo sabe, que es un grito de guerra, entre d'altres, perquè té un munt de llibres que podreu trobar, són molt xulos de llegir, a Amazon, per exemple. Alfred López, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
No me tumbes la presentación que te he hecho porque me ha quedado muy bien, ¿eh?
No, esta vez no te la voy a tumbar, ya hace un par de semanas te la tumbé.
Quedado magnífica, además que es verdad, que no he dicho ninguna mentira, que es verdad.
Sí, pero ya sabes que a mí yo me pongo colorado cuando me dices todas esas cositas.
Mira, utilizar una de esas frases, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Vale.
Eso es así. Bien, vamos a hablar de curiosidades.
Troncos de árboles que de la mitad para hacia abajo están pintados de blanco.
Ve, esta es la curiosidad, ¿eh? ¿Por qué en algunos lugares se pintan los troncos de los árboles de blanco? Ahora me tenéis en un recuerdo, igual si alguna
seguro,
vez, pero ahora
seguro,
mismo me pillas en un redundia de memoria.
Vuelves a verlo, ves alguno, seguro que pam, te diría, ah sí, esto ya lo había visto, es verdad, sí. Y,
bueno, ¿y por qué es?
Bueno, pues pintar de blanco los troncos
por el tráfico,
de los árboles.
¿Para que los coches no se peguen la nata?
Pues es una práctica común, sobre todo en las zonas rurales y en las urbanas de climas cálidos, y responde a varias razones prácticas. Principalmente protege la corteza del sol, ya que el color blanco refleja la luz y evita que se agriete por el calor extremo o por los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche.
Pero esto será en zonas donde no hay árboles adaptados, ¿no?, a esa zona climatológica.
Claro.
Digo yo, ¿eh?
Evidentemente, también actúa como una barrera contra insectos, ya que dificulta que aniden ciertos parásitos como barrenadores o hormigas, ¿no? Además, en algunos casos se utiliza por motivos estéticos o para delimitar caminos y mejorar la visibilidad en zonas oscuras, aunque esta última utilidad, que se dice que era para facilitar la conducción nocturna, forma parte más bien de la leyenda urbana, ¿no? Porque
yo me he quedado con la leyenda urbana, me he quedado yo.
Muchos sitios dicen, es para que así ves los árboles blancos a los lados de la carretera y
claro,
puedes ir conduciendo. No, esto ya es más leyenda urbana
pues
que verdad. Yo no te digo que no haya quien lo haga en una zona que dice, bueno, tengo una casa y hay un camino que va hasta la casa y tengo varios árboles y para qué no me poder ver por la noche, una noche de luna llena y tal, ver bien, poder delimitar, voy a pintar de blanco. No te digo que no haya quien lo haga, pero no era la función principal. No obstante, lo que te digo, su uso no está exento de críticas, ¿no? Algunos expertos advierten que ciertas pinturas pueden interferir en la respiración del árbol o dañar la corteza, por lo que debe aplicarse con productos específicos, no
claro,
utilizar cualquier pintura. No hay que encalar, ¿no?
El acrílico no va. Tiene que ser pinturas de esas naturales, de estas que permiten la respiración,
pero
porosas, etcétera.
En el mundo rural, si ponéis a pensar, y si tenemos oyentes que provienen o que viven o que tienen contacto en el mundo rural, seguro que se acordarán y habrán pensado, sí, es verdad, yo en tal finca o en tal sitio he visto árboles con... La mitad del tronco hacia abajo pintado de blanco.
Señor López, me deja usted con un gusano ya en el cerebro, que hasta que no veo un árbol pintado de blanco de la mitad para abajo ya no voy a parar. O sea, ya tengo ahí ese... Pues Alfred López, muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre, es un placer.
I res, arribem, tancarem Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Curiós de les arbres, eh? Alguna cosa he vist, potser. Tancarem Herrera, obrirem migdia parlant de què? Parlant de conspiranoies. Txan, txan. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses de la Terra plana i torno de seguida.